Al matí, amb Mireia Sanz.
La Comerç de Sabadell votarà nova junta i, per tant, nou president el dia 8 de maig, tot i que el període comença el 2 de maig per les votacions electròniques. La Generalitat ha aprovat la convocatòria dels comicis en el document oficial de la Generalitat de Catalunya, el conegut com a DOC. D'aquesta manera es pot desbloquejar un procés electoral que estava aturat des de l'any 2014. Per endinsar-nos hi podem conversar amb Eduard Borràs, que és secretari general de la Cambra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos de nou. Recordi'ns, per què estava aturada la convocatòria electoral? Què és el que havia passat?
La convocatòria estava aturada perquè des de feia 9 anys s'havia fet l'última convocatòria i no hi havia hagut noves eleccions perquè la Generalitat no havia procedit a convocar aquestes eleccions que es convoquen per totes les càmeres simultàniament. El motiu principal era que el sistema de càmeres havia patit una reforma per la desaparició de les quotes obligatòries i s'estava a l'espera de tenir una nova llei per poder convocar aquests comicis, diguem-ne, de manera oficial i ben regulada per la llei.
Parlem de 9 anys, però jo estava dient que hi havia un bloqueig des del 2014. Seria més correcte dir que el bloqueig és de 9 anys o tampoc seria del tot cert?
No, tocava la renovació el 2014. Uh-huh. El cert és que el canvi de model de cambres es havia produït el 2010, just després de les eleccions del 2010. Uh-huh. Per tant, des del 2010 fins al 2014 no es van convocar i des del 2014 fins avui han passat aquests 5 anys més, que són els que diguem, s'acumulen en el període habitual, que seria un mandat de 4 anys.
Mm-hmm. És a dir, portem des del 2010 esperant que la Generalitat mogui fitxa en aquest context. Mm-hmm. De quina manera pot afectar això o ha afectat el dia a dia de la Cambra?
El dia a dia de la Cambra ha continuat prestant serveis a les empreses, que és el principal motor, diguem-ne, que mou a la Cambra amb tota normalitat, sense cap incidència. Sí que és cert, doncs, que ha produït, doncs, determinades reflexions durant tot aquest període i, sobretot, jo crec, un cert cansament de les persones que puguin estar, diguem-ne, al capdavant i en els seus òrgans de govern, perquè no veien un moment en el que finalitzar el seu mandat.
Per tant, sí que unes persones, les de la Junta, que havien expressat la seva voluntat de plegar, potser, o que no l'han expressat obertament, però...
No, més que res que s'han trobat des del 2010, quan es van presentar hi havia un model de cambres determinat i al cap de pocs mesos aquest sistema canvia. Per tant, aquestes persones s'han vist obligades a gestionar un model de cambres que no era per al qual ells s'havien presentat. Això s'hagués hagut de donar l'oportunitat a tothom de valorar si volia continuar o no volia continuar, i aquesta oportunitat no es va donar. Portem des del 2010 amb aquesta situació fins al 2019, ara sí, ara es donarà. Per tant, la gent que ha estat al capdavant ha estat fent el que havia de fer i assumint les seves responsabilitats i gestionant de manera correcta la institució. Però sí que és cert que es van presentar amb unes condicions i al cap de pocs mesos les condicions havien variat radicalment.
Anem una mica al dia d'avui, 7 de gener, tenim la convocatòria oficial, ha sortit el document oficial de la Generalitat on s'explica directament com han de ser aquestes eleccions. A partir d'ara, quina maquinària s'engega?
A partir d'ara es posa en marxa tot el tema oficial, és a dir, a partir de demà ja es comencen a produir determinats actes. La majoria són de caràcter, per dir-ho així, intern, són públics però són interns. Demà es comença amb el sorteig de les juntes electorals. Les juntes electorals són les que regularan tot el procés electoral o estaran, diguem, vigilants que es porti a terme de manera correcta. Demà es fa el sorteig a la Generalitat i es constituiran juntes electorals a tot el territori. La nostra estarà composada, la nostra, diguem, serà vigilant de les eleccions que es produeixin a la Cambra de Sabadell i a la de Terrassa. Tenim una junta electoral compartida. El pas següent serà la presentació de candidatures. La presentació de candidatures no comença encara, sinó que comença al febrer. Comença el dia 12 i es podran presentar candidatures des del dia 12 fins al dia 25 de febrer, amb dos inclosos. Uh-huh. I a partir d'aquí es aniran produint, doncs, tots els diferents actes de votacions, etc.
Quan es convoquen unes eleccions, per exemple, municipals, que les tenim ja pràcticament, estan traient el nas, el que passa és que aquell equip de govern queda de manera interina, no? Allò que es diuen funcions. Això també passarà a la Cambra? És a dir, a partir del dia d'avui, a partir que comenci aquest procés, la gent que està en aquesta junta ja hi està en funcions?
Sí, és així. Estan també en funcions.
Això implica d'alguna manera la feina que poden fer, perquè passa, per exemple, en les eleccions municipals, no? Que hi ha determinades coses que un candidat no pot fer o que un regidor no pot fer en un punt en què està en funcions. Això també pot afectar d'alguna manera el dia a dia de la cambra?
No ha d'afectar, perquè hi ha sistemes previstos per a aquelles decisions que no siguin purament ordinàries. És a dir, quan un govern està en funcions, el que pot fer, o en aquest cas un comitè executiu o un ple de la cambra està en funcions, el que pot fer és l'administració ordinària de la corporació. Si ha de fer algun acte que excedeixi d'aquesta administració ordinària, l'única diferència és que cal demanar primer permís a la Generalitat per poder debatre el tema.
Uh-huh.
Per tant, si hi ha una qüestió que excedeixi d'aquesta administració ordinària, es demana permís a la Generalitat, que ho autoritza o no, però normalment ho autoritza i permet doncs, fer diguem, el debat i prendre els acords que calguin sobre l'assumpte en concret.
I la relació amb la Generalitat és fluida? Perquè tenint en compte aquests 9 anys de bloquejos ens podria portar a pensar que no hi ha relació fluida entre les cambres i la Generalitat, o sí que n'hi ha en el dia a dia?
Sí, la relació és perfectament fluida i amb les persones que estan actualment en el capdavant de l'àrea de cambres, que és la que regula aquesta situació, hi ha una cordialitat fins i tot molt correcta.
És una bona notícia per la cambra saber que al maig es faran eleccions?
És una bona notícia perquè implica, diguem, culminar un canvi que és el que comença l'any 2010 i que no finalitza fins ara. Sí, és una bona notícia.
Més enllà d'aquest canvi en el procés electoral, entenc que aquest decret devia canviar moltes coses, no? Aquesta llei de les cambres. Ara després hi anirem, perquè també m'agradaria veure una mica en d'altres temes de funcionament si teniu d'altres coses pendents també arrel d'aquesta llei de les cambres. Però anem una mica a com funciona aquest procés electoral.
El procés electoral introdueix aquesta vegada sensibles modificacions respecte a altres procediments anteriors. Hi ha coses que no varien i coses que varien de manera determinant. Per entrar en les novetats, la gran novetat del procediment és que aquesta vegada el procediment serà exclusivament electrònic. De manera que hi haurà un termini perquè un cop presentades les candidatures, etc., si hi ha més d'una candidatura, es farà votació únicament electrònica. Això vol dir 4 dies per votar des de casa o des de qualsevol lloc a distància, identificat, això sí, amb un certificat digital, amb una signatura digital que permeti identificar la identitat de la persona que vota i comprovar efectivament que està en el cens. Per tant, això es podrà fer de manera remota durant 4 dies després passaríem a la fase de votació presencial, però la votació presencial també serà electrònica. És a dir, les persones que no hagin volgut votar o no hagin pogut votar de manera remota podran comparèixer a la cambra el dia 5 de maig i identificant-se com sempre s'ha fet amb el DNI, escriptures de poders de les empreses que diguin que representen, etc., es podran identificar davant d'una mesa i aquesta mesa els donarà accés a un sistema electrònic de votació.
Uh-huh. El dia 8 de maig, no?
El dia 5 de maig. 5 de maig?
Repassem
8 de maig, perdó, sí, 8 de maig, ara sóc jo el que anava
confós. Que no ens confonguem amb els... Exacte, el dia 8 de maig és quan hi haurà aquesta votació presencial, també electrònica. El fet que s'hagin inclòs aquestes votacions electròniques és positiu per augmentar la participació?
Qualsevol mitjà és bo sempre per augmentar la participació, però la participació no depèn del mitjà per al qual es voti. La participació depèn principalment de si hi ha o no hi ha més d'una alternativa en els llocs a cobrir.
Uh-huh.
Si no hi ha alternativa, la participació sempre és baixa.
Uh-huh.
I si hi ha alternativa, la participació puja. Tot i així, no estem parlant mai de participacions del nivell d'unes eleccions generals. Sempre són participacions nominalment més baixes.
Uh-huh. Tot i que hi hagi només una candidatura, també s'ha de votar?
Aquesta és una altra de les novetats en aquest procés. Aquest any no caldrà votar si hi ha una sola candidatura. Tinguem en compte que una sola candidatura vol dir una sola candidatura per cadascun dels llocs a cobrir. No només una candidatura a president. Formalment, la candidatura a president no es presenta fins un cop s'han elegit tots els membres del ple.
Ara hi anem, perquè aquest també és un altre aspecte complex, perquè també m'agradaria saber com s'escullen tots els òrgans de govern. Mm-hmm. És a dir, com ens hem d'imaginar aquestes votacions?
Doncs mira, imagineu-vos un ple composat en aquesta ocasió per 45 persones. D'aquestes 45 persones s'escullen en 3 blocs diferents. El primer bloc és el que es coneix com a empreses que estan en representació dels electors. És a dir, totes les empreses poden votar en funció del seu epígraf de IAE a uns o uns altres candidats en unes o unes altres categories d'aquests 30 membres.
Uh-huh.
Els del comerç poden votar els del comerç, els Va. Del textil poden votar el textil, els del metall poden votar el metall, sempre dintre d'aquests 30 membres. Per tant, 30 membres s'escullen directament per les empreses. Després hi haurà 5 llocs que estan reservats a proposta de les organitzacions empresarials. Això vol dir que les organitzacions empresarials més representatives poden presentar llistes de 5 membres que són elegits per aquests altres 30 prèviament elegits.
D'acord? És a dir, els 30 que estan escollits en aquesta primera fase són els encarregats d'escollir 5 persones més.
Ah, exacte. I entre mig de totes dues eleccions encara n'hi ha unes altres, que aquestes són noves per aquest procés, que són 10 empreses que són de les que es consideren de major aportació a la cambra. Des de la desaparició de les quotes obligatòries, es va, amb la nova llei que es va aprovar posteriorment, es va permetre que hi haguessin, hi haguessin empreses que fessin aportacions voluntàries a les cambres. Aquestes empreses tenen reservat un espai dintre del ple de la cambra. Quan dic les empreses, vull dir el grup d'empreses. És a dir, en el nostre cas són 10, si hi haguessin 20 empreses de major aportació, d'aquestes 20 se n'haurien d'escollir 10. Aquestes 10 se sumen als 30, és a dir, 30 més 10 són 40, que són els que escolliran en els 5 de les organitzacions empresarials.
Per tant, 30 més 10, 40, que escolliran aquests 5 de les organitzacions empresarials, i hem d'imaginar-nos això com un Parlament, és a dir, aquests 45 són els que escolliran el president?
Aquests 45 escullen el president i la resta de membres del comitè executiu. Tresorer, vicepresidents, etc.
Per tant, directament una persona que voti en aquestes eleccions del 2 al 8 de maig no vota president, sinó que vota el que votarà el president.
Exacte.
Per tant, voten una mica cegues o ja se sap més o menys qui es presenta per president?
Bueno, en el seu moment suposo que les persones quan presentin una candidatura manifestaran la seva voluntat de ser presidents o no, no ho sé, això dependrà dels suports que tinguin, suposo.
Perquè el president surt d'aquests 45?
Sí.
Val. És a dir, aquestes 45 persones, una d'elles esdevé president i els altres formen part d'aquesta junta, es diu,
una d'elles acaba sent president i amb 10 més actualment, segons el nostre reglament, 10 més formen part del comitè executiu.
D'acord, o sigui, d'aquestes 45 persones i el president més 10 que formen part del comitè executiu, que són els que acaben tenint capacitat de gestió o de direcció en última instància. Però clar, tot aquest procés, per tant, les votacions definitives no són, ni molt menys les del 8 de maig. A partir d'aquí s'arrenca tot un procés, no?
Sí. Són unes eleccions, francament, un procés francament llarg. Des d'ara que es convoquen fins al mes de juny, que probablement no tindrem triat el comitè executiu i el ple. O el ple i el comitè executiu. En aquesta ocasió pot ser més ràpid si només es presentés una sola candidatura, perquè el fet de no haver-se de votar ja implicaria doncs, que es poden considerar electes les persones que s'han presentat i no han tingut alternativa en el seu lloc a cobrir.
Com s'han de validar els candidats?
Els candidats han de presentar una candidatura amb una sèrie de documentació que requereix la llei, que trobaran penjats en la web de la cambra a qui se les vulgui descarregar. Han de complir doncs, tota una sèrie de requisits, tenir més de 2 anys d'antiguitat en el cens de la cambra, desenvolupar una activitat empresarial dintre de la nostra demarcació, etc. Si compleix tot això, pot ser candidat. Aquesta candidatura es valida primer per la pròpia cambra per intentar doncs, que no tingui defectes i si n'hi ha algun que sigui esmenable doncs, que es pugui esmenar abans del termini definitiu després el que es fa és que són les juntes electorals les que validen si aquestes candidatures han estat correctament presentades o no han estat correctament presentades.
Per tant, diguéssim que hi ha d'haver més de 45 persones que es presentin en aquest procés per tal d'omplir aquest plenari que ha d'escollir president.
Hi ha d'haver, com a mínim...
Com a mínim, 45.
45 són els llocs a cobrir. Podria quedar-ne alguna de vacant.
Ha passat alguna vegada?
No ha passat mai, però aquest any, com que hi ha canvis, en aquesta ocasió, com que hi ha canvis, tot seria possible.
I si en quedés algun de vacant, ja tenen clar com ha de funcionar això?
Sí, igual. Depenent del grup en el que estigui la vacant, doncs es cobreix d'una manera o d'una altra. Si la vacant està dintre del grup de les 30 empreses a elegir per sufragi, doncs es pot produir un sorteig que el fa la pròpia Junta Electoral i del sorteig se n'escull una del cens perquè vingui a formar part del ple de la cambra. Si la vacant es produeix en les organitzacions empresarials és difícil, però també hi hauria la possibilitat de presentar noves llistes en altres moments, i si la vacant es produeix en les empreses de major aportació pot quedar vacant sense cap mena de problema.
Amb tot plegat, amb tot aquest procediment tan llarg, quan tindrà president la Cambra de Comerç? Poden fer els càlculs ja, més o menys?
Els càlculs, diguem-ne, que ens marca la llei, doncs porten a pensar que serà el mes de juny. Però, és a dir, si les eleccions són el 8 de maig, les del ple de la Cambra, doncs amb posterioritat encara s'han de fer les de les organitzacions empresarials, etc., mes de juny. concretar la data és molt difícil, perquè a més depèn de que hi hagi disponibilitat per part del Departament de la Generalitat, que és el qui ve a presidir el primer ple, que és on es fan les votacions en el comitè executiu.
Per tant, pendents de la Generalitat de nou.
Sí, però en aquest cas segurament no hi haurà tanta espera com hem tingut fins ara.
És a dir, compten que a l'estiu ja ho tinguin del tot resolt.
Aquesta és la voluntat, sí.
Els afecta d'alguna manera les eleccions municipals en tot aquest procediment, o és un òrgan tan independent del poder polític que...
No hauria de ser així, és a dir, no tenen res a veure unes eleccions amb unes altres. En aquest cas es donarà un paral·lelisme i una coincidència en el temps, però no ha sigut mai una qüestió que hagi sigut transcendental ni tingui res a veure. Vull dir, no.
Aquesta junta escollida per quan tindrà mandat?
4 anys, si no són com aquests últims que n'han sigut 9. 4 anys.
Per tant, ens tornarem a trobar amb la mateixa coincidència d'aquí 4 anys, si tot va bé, si tot va amb la fluïdesa.
Sí, podria ser, sí, sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a entendre-ho tot plegat, Eduard Borràs, secretari general de la Cambra. Seguirem, òbviament, des de Ràdio Sabadell de prop tot aquest procés de presentació de candidatures i, òbviament, doncs, el procés definitiu per tal d'escollir el nou president de la Cambra de Comerç de Sabadell, que, òbviament, té el lloc en aquest punt de la taula de Ràdio Sabadell de l'estudi 1 per venir a parlar amb nosaltres quan ja estigui del tot definit. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.